8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
A partir de Ramon Llull es va crear un corrent filosòfic i religiós de partidaris del que es denominen l'holisme, el que ens estimulen fins a la seva exaltació, fins a la llegenda. Llull també va tenir, amb el seu temps, els seus adversaris, especialment entre els dominics, que crearen un corrent antilulià, els quals, a més d'atacar-lo pel contingut de la seva obra, li atribuïen posicions heterodoxes a partir de textos falsament lulians sobre alquímia o la càbala. Aquesta confrontació ha distorsionat la percepció popular de la seva personalitat real i ha afectat negativament el seu procés de canonització. Actualment és, eclesiàsticament, servent de Déu, encara que popularment sigui considerat i titulat com a beat. Les fonts sobre la vida de Ramon Llull són abundants a partir dels seus 30 anys. La principal és la Vida coetània, text anònim escrit a la cartoixa de Beauvert el 1311 i que s'ha atribuït tant al propi Llull com a algun monjo cartoixà desconegut o al canonge d'Arres, Tomàs Le Maizière. Aquests l'haurien escrit, almenys, al seu dictat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Aquest proper estiu, el Papa Francesc ha convocat els joves d'arreu del món a trobar-se a Cracòvia, Polònia, per celebrar la JMJ, la Jornada Mundial de la Joventut, que en aquesta edició porta per lema Benaurats els Misericordiosos perquè ells aconseguiran la misericòrdia, atès que estem de ple dins de l'any de la misericòrdia. La Jornada Mundial de la Joventut és una trobada de joves organitzada per l'Església que es realitza cada 3 anys en un país diferent del món. Aquest any tindrà lloc a Cracòvia, com dèiem, del 26 al 31 de juliol i estarà presidida pel Papa Francesc. Es tracta, doncs, d'una oportunitat per conèixer altres realitats, d'apropar-nos a les experiències que viuen altres joves de diferents països i per interioritzar aquesta dimensió internacional de la qual moltes vegades no en som conscients. En definitiva, per sentir-nos units, sentir-nos una església universal. Aquesta trobada és també una ocasió per trobar-nos amb Jesucrist, en l'oració i en experiència de vida cristiana, per compartir la memòria i el testimoni. En paraules del Sant Pare, el mes de febrer passat, en la seva visita a Mèxic, referint-se als joves, va dir a les autoritats que els joves són la riquesa del país, però cal formar-los perquè puguin ser la seva esperança. Per això, la JMJ és una molt bona oportunitat d'aprofitar les paraules del Sant Pare. Una oportunitat per viure i sentir d'una manera especial la universalitat de l'Església i perquè els joves visquin un encontre amb Crist, un encontre de cadascú amb si mateix, un encontre amb l'Església i un encontre amb joves d'arreu del món. Parlarem avui al programa d'aquesta Jornada Mundial de la Joventut i a l'entrevista tindrem a Franc Santmartí, qui actualment està organitzant una trobada de joves per a celebrar el Dia de la Misericòrdia en aquest any del Jubileu de la Misericòrdia i amb qui abordarem el tema de la preparació per participar en aquesta JMJ 2016. Comencem. Doncs amb la música de Jakub Bleichardt, compositor i autor de l'himne de la Jornada Mundial de la Joventut de Cracòvia 2016, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació. Els saludem. Laura Sánchez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I bona Pasqua.
Bona Pasqua, exacte. Jaume Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Aureli Villar, bona tarda.
Bona tarda i també bona Pasqua, va. Ja acabem de començar i acabar. Està justificat que no ho digués el Jaume, eh? Sí.
Ja saben que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. Ens acompanya també el nostre tècnic de so, el Jordi Carretero, i jo mateixa, la Sandra Carmona. Com dèiem al començament del programa, parlarem de la Jornada Mundial de la Joventut, ara que s'acosta i que cada cop queda menys temps per la jornada, per la setmana. Quines són les idees principals que hem de tenir en compte? Com ens hem de preparar?
Bé, jo crec que hi ha una cosa que és molt important i per molt que es digui, penso que mai serà prou, és de que no té res a veure amb fer turisme. Això, encara que hi hagi molta gent que ho té clar, hi ha el perill de que, bé, la gent jove, a vegades, doncs, es pugui confondre. Jo, els que tinc més a prop, sé que és difícil perquè el mossèn els recorda tot sovint i crec que la família, doncs, també, no? És unes jornades que tenen moltes coses per aprofitar. Una d'elles és el fet de que és resar, però és acudir a una cita del Sant Pare que ens invita doncs, a conèixer i a viure unes jornades amb gent d'arreu del món i que jo crec que a la gent jove i a tots plegats ens convé molt.
Jo diria que és una festa de la fe. És una festa de la fe i també un peregrinatge, com deies tu, Jaume, perquè no és anar a fer turisme. Jo diria que també és una trobada tu a tu, no? Una trobada tu a tu amb Crist, una trobada tu a tu amb el Sant Pare i una trobada tu a tu amb l'Església jove. Després, si voleu, us donarem o farem un repàs de les xifres de la JMJ passada, de la de 2013 Rio. Rio. Uh-huh. I és espectacular, perquè és que la immensa majoria, el 60% dels assistents que van anar-hi, eren joves d'entre 17-18 anys a 30 i pocs. Vull dir que és una trobada amb l'Església jove, no? Amb l'esperança, amb el futur de l'Església.
Bueno, i a més, jo crec que amb això que has dit és que és un esdeveniment de l'Església. Vull dir, és una forma de trobar-se i de viure que l'Església és universal. O sigui que de vegades no és un desvetiment qualsevol, no és una cosa que mira, és una reunió d'amics, que a més és gent que sintonitzen, que són de la mateixa corda. No, és un esdeveniment de l'Església. I que, per tant, hem de tenir la seguretat, i ha estat així sempre, ha estat així sempre, de que sortiran fruits. I amb molt joves, segur, si ara agafessin les estadístiques, jo no les tinc, i tampoc segurament les tindríem a l'abast, no? Però la quantitat de vocacions que han sortit, vocacions religioses, vocacions matrimonials, vull dir que molt joves, que probablement familiars, que possiblement a la seva vida, doncs, vés a saber la idea que tenien, i caram, doncs, escolta, jo vull crear una família, Perquè és un esdeveniment que...
I potser també hi ha gent que hi ha anat, doncs, així, doncs, no sé, perquè l'han engrescat uns amics o uns coneguts, no sabent molt bé exactament a què anaven a fer, potser amb una idea equivocada, i s'han trobat amb la realitat, no? Amb la realitat d'aprofundir amb la fe, potser aquella fe estava una mica, doncs, bueno, freda...
Perduda, o... no? Sí. De vegades desencantada.
Sí, llavors és quan un fanateja i realment veu, perquè la fe és un do i és una alegria, i descobreixen o tornen a redescobrir aquesta fe que potser tenien una mica oblidada, no?, en un raconet, i es tornen a posar les piles. I això és o sigui, palpable, perquè allà mateix... Només parlem, per exemple, del nombre de confessions, i són milers i milers i milers cada dia durant aquells 3, 4, 5 dies que estan allà els joves, perquè sí que hi ha dos dies o tres que hi ha el Sant Pare, però és que prèviament hi ha gent que va arribant, no?, i tenen cicles de tallers i cicles de, doncs, de trobades i de formació i tal... Pues a partir d'aquella setmana que estan allà, bueno, és que és increïble el reforçament que un surt... Jo hi he estat a la de Madrid del 2011, sí, vaig anar amb una amiga i amb els nostres fills respectius i amics dels nostres fills. I jo ja vaig pensar que ja no era per mi, perquè hi ha una sèrie d'incomoditats que els joves ni pateixen i els adults sí, no? Com és dormir a ras una nit amb 1,5 milió de persones que dius, no pegues, no cluques ull en tota la nit.
En pavellons, no? S'organitzen?
Bueno, jo vaig estar a la de Quatre Vientos i aquella nit pues, no dorms perquè estàs allà amb una esplanada impressionant i la pregària de la nit anterior fins a la missa de l'endemà amb el Sant Pare, pues, esclar, pues, no dorms, perquè uns canten, els altres ballen, els altres resen, els altres passen pel damunt... A veure, és molt divertit, no? Pels joves és espectacular. Però fins i tot es respira un ambient tan i tan de germanor, no?, de confraternitzar amb altres que potser no coneixes de res perquè venen de 50, de 60, de 70 països diferents, que parles idiomes diferents, però allà t'entens perquè tots anem a una, no? Anem a la trobada amb Crist.
Clar. La trobada amb...
I això que aquella nit va ser una nit de tempesta, sí. Va ser una nit d'aquelles de llamps i trons i vents i de tot, Però jo crec que, com tu dius, Laura, el tema és de ser jove. O sigui, perquè crec que el fet de la religió té molt a veure, i això no ens cansarem mai de fer-ho avinent, amb l'amor. O sigui, la gent enamorada és la que fa aquestes coses. I tots crec que tenim l'experiència de que quan enamorats hem fet una cosa extraordinària per la persona que estimem, doncs sempre hem sortit guanyant. Tot allò que ens ha costat molt d'assolir després ha sigut un goig i ens ha donat... Bueno, doncs en aquest cas és el mateix, no? O sigui, anem a fer una cosa extraordinària. O sigui, jo tinc a la família doncs, una colla de joves que hi aniran i realment encara no descarto que m'hi apunti perquè això em fa l'efecte que encara sóc suficientment jove
suficient.
Com per fer aquestes...
Sort que has dit suficientment,
Sí. Bueno, diguem que sóc un jove ja amb molta pràctica Molta experiència.
Bé, dic això que deies a l'editorial, que va dir el Sant Pare Mèxic, no? Que són la riquesa. Mm-hmm. Clar, això dit de, així, de passada, dir, bueno, sí, està bé i tal. Però és que és la realitat. Mm-hmm. A veure, els joves, els futurs pares de família, que tinguin una visió cristiana de la vida o no la tinguin, és molt diferent. Els futurs polítics, els futurs, que vulguis, empresaris, vull dir, la societat dependrà dels joves d'avui. Aleshores, té molta transcendència, molta transcendència. I això impacta perquè, clar, cada jove doncs, no afecta només amb ell, té un grup. I segurament ell podrà transmetre aquestes vivències amb el seu grup, amb el seu ambient. I això té una gran repercussió. Per això, de vegades, quan deies abans, no sé qui de vosaltres deia, que ens hem de preparar, deies tu, Jaume, no? Que ens hem de preparar. Bueno, doncs, ens hem de preparar per el sentit doncs, que si realment nosaltres apoyem, doncs encomanem aquesta jornada, segur que hi haurà molts fruits, més dels que teòricament es veuen. Vull dir, els que es veuen i els que no es veuran, hi seran.
O sigui, els pares de família, crec que tots tenim experiència d'haver viscut moments en els que ens semblava que era aviat per parlar d'alguna cosa amb els fills i després s'han fet grans i, en fi, hem estat contents d'haver-ho parlat al seu temps i d'haver donat l'exemple que havíem de donar perquè quan venen les tempestes, aleshores és una mica tard o no és avinent de parlar-ne. A Europa s'ha passat una colla d'anys, masses anys, oblidant les seves arrels cristianes. Que quan es deia això semblava que deies, bueno, no cal, no? Bueno, els fets actuals ens estan demostrant precisament de que el no haver prestat més atenció a aquest fet, doncs estem donant un lamentabilíssim espectacle, amb tota una sèrie de coses que no cal esmentar ara, no? Les coses s'han de fer quan es poden fer. En aquest moment crec que és molt evident que la gent jove, que tots els que aniran a aquestes jornades, doncs vegin altres llocs, altres persones, altres maneres de viure la fe i de viure la vida en general, perquè això els enriquirà. O sigui, hi ha coses que no es tracta només de conèixer-les intel·lectualment, sinó que són vivències que s'han de passar, i això els hi convé molt.
I fet referència al que deia abans de les xifres, no?, de la JMJ passada a Rio del 2013, a veure, així com a Madrid va haver-hi 1,5 milions de persones, que no està malament, a Rio es van superar totes les expectatives. Estem parlant de 3,7 milions de joves, 3,5 milions de persones que varen participar pues, a les diferents actes, a Copacabana, a Quinta de Boa Vista, a Rio Centre i a diferents parròquies de la ciutat. Al Via Crucis, per exemple, va haver-hi 2 milions de persones. 175 països, o sigui, gent vinguda de 175 països. 70.000 descàrregues a la web oficial, 200.000 visites. A Facebook va rebre 1,5 milions, quasi bé 1,5 milions de seguidors. És impressionant. Què van a buscar tots aquests joves? Què van a buscar aquests 3 milions i escaig de joves? Van a buscar la veritat. Els joves, encara que no ho diguin pel carrer, encara que no ho veiem potser exterioritzat, busquen la veritat, segueixen buscant la veritat. Segueixen buscant líders coherents, i el Sant Pare és un líder coherent. Moralment, doncs no té parangó, o sigui, i això és atractiu, i busquen la veritat, i la veritat és Crist, i només fa feliç la veritat, i quan la troben, allà hi van. I això, aquestes xifres, són el resultat de tota aquesta gent que busca algo que no troba en la nostra societat, materialista 100%, hedonista 100%, sense objectius, ficada en si mateix, no? Individualisme. Clar, quan es troben algú que els diu, mireu, aquí trobareu la felicitat, en aquest camí, i encara que siguin, pues, trobeu dificultats en el món, en la vostra vida, tal, això us donarà la felicitat. No la trobareu enlloc, ni amb el plaer, ni en els diners, ni en la professió com a únic objectiu de la vida, etc. I clar, pues, és atractiu.
I que, a més, això que has dit, els joves, per definició, són idealistes. Vull dir, és l'època més idealista.
Exacte, sí, és veritat.
Clar, I o s'omplen d'ideals o s'omplen d'altres coses, no? Per exemple, el missatge, diguéssim, el lema, diguéssim, de la jornada, doncs clar, un també, el que deia abans, no? És una paraula que queda molt maco, benaurats, bueno, clar, evidentment, és està treta de l'Evangeli. Però clar, el Sant Pare ho ha explicat en un altre moment, i explicava, parlant de la misericòrdia, parlava de la diferència, en un llibre, un periodista li va fer una entrevista, i explicava la diferència entre el corrupte i el pecador. I diu, clar, la persona, el pecador és aquella persona pues, que és feble. I, bueno, pues, mira,
i això som tots.
Tots, bueno, pues, mira, hem fet això i hem fet allò. Però el corrupte és aquell que admet la brutícia, que admet la corrupció, que admet com ha estat de vida, l'estructura, que d'entrada ja, allò ja saps que és nefast, no? Clar, i nosaltres hem de ser misericordiosos perquè Déu vol que siguem, perquè Déu vol que fem. Clar, això és molt atractiu. I això acaba dient que és un estil de vida, que no és tan important concretar, com deia el Sembla, com dir, bueno, pues sí, aquí hi ha unes benaurances i s'ha de fer això, i s'ha de fer allò. Sí, això està bé. Però ha de comportar, aquest any, un estil de vida, que la gent no pot ser corrupta. Bueno, pot ser pecadora, pot ser feble, però que reconeix que està mal fet. I això és una cosa que està bé com a consigna. Dir, escolta, sou joves, vosaltres heu de fer un món que sigui maco, atractiu, i que sigui sincer, i que feu les coses cara, en cara i ulls, fent la veritat per davant. I això és atractiu. Que, bé, evidentment, això s'ha estret de l'Evangeli. Però que el sentit és aquest, un estil de vida.
De tota manera, jo crec que els que en diem joves també es podrien girar cap a nosaltres i dir, escolta'm, i vosaltres per què no sou joves? A on us heu deixat la joventut? Per què no conserveu aquell esperit, aquella entrega, aquella il·lusió, aquella vibració, no? Bueno, perquè si fos així, si féssim els deures nosaltres, doncs realment, amb el nostre exemple, segurament faríem que els demés estiguessin més vibrants i més en marxa, no? Aleshores, home, es tracta de que, veient com tants i tants fan aquestes coses, jo espero que les estadístiques de la Laura estiguin una mica equivocades, perquè el 100% d'hedonistes ens dona poc marge, no? Però jo crec que hi deu haver-hi un marge de gent...
Evidentment.
Que deu apuntar-se... I que, d'alguna manera, sapiguem dir amb gràcia, jo no sé exactament, cadascú ha de fer servir la seva de gràcia, no? No serveix un tipus per tots. Però sapiguer explicar que realment fer aquest, agafar aquests reptes, que ja es veu que no són fàcils, és la manera més agradable, encara que hi hagin moments de tots els colors, de passar la vida. Perquè dormirem sempre bé, perquè tindrem la consciència tranquil·la, perquè patirem, lògicament, i tampoc s'ha d'amagar el patiment. El patiment no és una cosa que sigui una cosa malaltissa que nosaltres busquem perquè ens agrada patir, no? La gent que és així té un nom i es dedica a unes coses, però no és el nostre cas. Ara bé, quan toca, quan perseguir el que creiem que és el nostre deure, doncs el camí es fa difícil, doncs, bueno, sense amagar la dificultat, però es tracta de fer el camí que ens hem proposat.
Quan tu, Jaume, preguntes, no?, ens preguntem a nosaltres mateixos què hem fet malament, no?, per potser no portar una vida atractiva perquè els joves vulguin seguir-nos, és que és això, és que els joves potser se senten defraudats perquè veuen exemples d'alguns cristians que, teòricament, haurien de donar bon exemple, i no troben sinó tot el contrari, no? Que poden ser mestres, que poden ser inclús gent religiosos o algun sacerdot, que tots hem sentit en algun cas, no? Quan aquesta conducta no és coherent amb la moral de l'Església, si a sobre el que ens envolta doncs no són missatges cristians d'una vida de seguiment de Crist, doncs és evident que no som atractius quan no ens portem amb coherència. I, per tant, pues, entre això i la poca formació que reben per part de la família i per part de l'escola o per part dels ambients en els que s'envolten, pues, evidentment, hi ha pocs seguidors. Però, clar, si nosaltres fóssim, tots els batejats, coherents amb la nostra fe, pues, otro gallo nos cantaria, no? Llavors, home, també tenim feina i també ens hem de posar autoposar deures, no?, per fer la fe atractiva.
Es perd una mica la credibilitat, no?
Clar, clar, clar. O també és veritat que, com que realment és una vida exigent, no?, doncs, clar, molts es molts joves es plantegen, bueno, val la pena, sóc el bitxo raro també, no? Si vaig a la universitat i dic que vaig a missa els diumenges, sóc un bitxo raro. O si dic que no me'n vaig, no tinc relacions sexuals amb la nòvia o el nòvio, doncs sóc un bitxo raro. Clar, d'alguna manera també l'ambient ens porta, no? I si ens deixem arrossegar, doncs vés a saber on anem a parar. Per això, a la JMJ és com un punt d'inflexió, no? De que no estic sol, és que allà hi ha 3 milions i mig de persones, o 2 milions de joves, o a les parròquies se'ns forma i se'ns ajuda, i no estem sols. I dius, ah, bueno, menys tant de bo, no? No sóc jo aquí una cosa rara, un bolet que ha sortit en, no? Una flor en l'estercolero.
Bé. No, nosaltres jo crec que som raros quan ens creiem que som raros, no? O sigui, quan es viu la vida amb naturalitat i quan es fan les coses i quan l'estil de vida és coherent. Jo crec que la coherència és, té una capacitat d'arrossegar, no? Que és important, o sigui, és dir, escolta'm, jo procuro, lluito, faig el que crec que puc, que no és mai a vegades suficient, però per fer el que crec que he de fer. O sigui, perquè la meva actitud, la meva manera de fer, sigui el més semblant possible a el que jo explico que crec que és el sentit de la vida, no? I això, sobretot, la gent a les edats aquestes que formen una mica el grup d'aquestes persones que aniran a fer aquests dies de trobada, doncs és una cosa que tenen una especial sensibilitat per aquestes coses. I nosaltres hem de procurar donar aquesta imatge de coherència.
Jo m'he apuntat perquè m'agrada molt això que has dit ara, de que som raros quan ens creiem que som raros. Perquè és que jo crec que has donat, m'he dit en l'altre, en el sentit que, malauradament, hi ha molts cristians que funcionen amb un complex d'inferioritat tremendo. Quan realment tot allò que tothom està desitjant, és que tothom diu, és que aquest va a la seva. Doncs, moment, escolta, és que el cristianisme és tot el contrari, és servir, és donar-se als altres, eh? És que aquest no te'n pots fiar. Bueno, escolta, nosaltres hem de viure la sinceritat. Bueno, és que aquest noi, vés a saber si és capaç de compromís... Bueno, compromís, el matrimoni, per un... A veure, agafa per on t'agafis, és l'excel·lència. Això s'ha de dir moltes vegades. I he aprofitat la idea esteva, eh? Això que has dit, que ens creiem que som raros. I, malauradament, hi ha molts que no sé si s'ho creuen, que són raros, però han amb complexa. Quan si realment fessin el que han de fer i no amagar-se, allò és molt atractiu. És tan atractiu que un jove hauria de dir, escolta, jo el que vull ser cristià, perquè realment són els únics que tenim programa, entre cometes, eh? No faig propaganda política, però un programa de vida que realment dona resposta, que és atractiu. Que bé que ens trobem amb gent cristiana. I ara acabo només amb un exemple que va posar el Sant Pare, que em sembla que és molt adient per al que estava dient ara. Ell posava l'exemple de l'oasi, perquè, clar, un desert, pues, un oasi. Doncs aquest exemple és molt maco. Un oasi pues, és molt agradable. La gent que està en un oasi, tothom diu que està bé l'oasi, perquè el desert és molt incòmode viure. I un cristià hauria de ser un oasi. Caram, estic amb un amic que és catòlic, que diu totes les virtuts cristianes. Amb aquesta persona puc confiar, perquè és l'excel·lència. O sigui, jo no volia... perdona, el que t'estaves dient, la idea que has donat de els cristians van amb aquesta por, això crec que és un dels problemes. No dic que sigui el problema, però un dels problemes seriosos.
Sí, però també és veritat que rebem una sèrie d'inputs que també
això és veritat, sí.
Ens influeixen, perquè ja fa molts anys que... molts que sentim a dir no, la religió pertany a l'esfera privada. I no sortiu al carrer, ni feu trobades de catòlics. No, em sembla molt bé, no faré trobades de catòlics. Però si és la jornada de no sé què, doncs surto al carrer i trec, doncs ara, com ara, Setmana Santa, que la gent surt al carrer i manifesta la seva fe. I aquí tenim un atac, sobretot a Catalunya, fixa què et dic, molt més que altres llocs del món. No, a l'esfera privada, La religió pertany a casa teva i fora... No, perdona, ho sento molt. No, perquè si jo... sóc coherent amb la meva fe, doncs no robaré a la feina, o seré fidel al meu matrimoni, o educaré els meus fills amb valors honestos i tal. Per tant, no em tanqueu a casa, perquè si em tanqueu a casa, doncs la societat... doncs... Vull dir que rebem aquesta crítica, no?
És que té un sinònim. Això de dir, escolta'm, la religió l'hem de reduir a l'esfera privada, eh? Té un sinònim i és vés a fer punyetes. perquè de fons...
No, però
home,
és Jaume, això... així de clar.
Així de clar, perquè anem a veure, el que volen és que t'amaguis. O sigui, no els importa el que facis d'amagat. No, si és que anem a veure, si no té una transcendència cap a fora, ni és religió ni és res. Sí. Si les creències no tenen transcendència a fora, o sigui, això no va de cap manera.
Sí. Evidentment, Jaume, però perdona que et talli, sí. Si un jove de 18, 19, 20 anys que va, comença a la universitat, o és igual, o amb 15, amb 16, és igual, a l'ESO, al batxillerat, diu que practica una religió, sigui la que sigui, eh? Sobretot si és la catòlica, però és igual, sigui la que sigui. Ah, com fas això, tu? Ha, ha, ha. Si estàs allà 15 i un practica la religió catòlica, és igual la que sigui, insisteixo, pues és com un tio que està sonat. I, clar, els hi fa pupa, i allò s'arruguen, és així. Però nosaltres hem de dir, no, sigueu forts, transmeteu els valors que heu rebut, però que a vegades no és fàcil viure la religió.
No ho ha sigut mai, però jo crec que aquests mateixos que diuen aquestes coses, que fan aquestes bromes i tot això, estan esperant que nosaltres donem exemple, en el fons.
Sí, això sí.
Ei, ens estan mirant en aquell moment a veure què fa, no? Aleshores, nosaltres, evidentment, hem de fer el que s'espera que un cristià faci. Ara bé, que hi ha moltes maneres de fer les coses ben fetes, però hem de ser coherents, com deia abans. Ara bé, arriba un moment en el que un cop has fet el que s'ha de fer, has d'animar i exigir, dir, segons el nivell d'amistat que tens amb la gent que t'envolta, de dir, escolta, és que això també és per tu, eh? O sigui, els cristians no som uns individus que estem esperant que se'ns mengin els lleons, eh? Vull dir, jo em penso defensar, eh?
Sortosament, això ara no passarà. Bueno, passaran altres coses pitjors, potser. No, però dic que, amb la línia del que estava dient, el Sant Pare, amb l'any 13, el 2013, doncs va dir precisament, i què espera el Papa? A l'Argentina diu, espero lío, gresca. I quan deia gresca, diu... Vull una església que surti al carrer.
Ah, clar, que es manifesti.
Que no es quedi. I clar, si això ho mirem des d'un punt de vista de perspectiva, clar, què hagués passat si els primers cristians haguessin quedat allà tancats i no haguessin sortit al carrer? Doncs clar, en una societat que podem dir, bueno, és que clar, és que avui dia la societat... Moment, fem història. La societat romana com vivia? Com vivíem. Vivien una vida neta, tothom, els matrimonis. Bueno, hi havia matrones allà que comptaven els anys de matrimoni pels marits que havien tingut, entre cometes, marits, no? Vull dir, això és la història. I les festes, com acabaven? I quin tarannà es movia en aquell moment? Doncs mira, amb aquesta societat, i no crec que els primers cristians tots eren intel·lectuals, no ho crec, no em consta.
Els primers segur que no.
Però bueno, ja posem que ja Roma estaria... Bueno, de tota manera, es van trobar amb moltes dificultats i mira, estem aquí. Per tant, jo crec que el del lío, això que diu el Sant Pare, em sembla que va per aquí, joves que no tinguin por a sortir al carrer. Escolta, jo faig això, jo visco, tu fas el que vulguis.
Sí, el plantejament de l'Església que compta amb els joves, que els necessita, que necessita veure aquesta fe viva, no? Aquesta, el que deia el Sant Pare també, no? Li deia als joves, la vostra presència renova l'Església, la rejuvenés, li dona un nou impuls. Clar, si no donem pues, esperança en els joves, doncs serà una societat trista, apagada, desanimada, i l'Església doncs els hi dona aquesta visió de la vida maca, d'una vida oberta a la veritat, i en aquestes jornades pues, molts fan un canvi de, perquè bueno, doncs això, es plantegen pues, o aquesta coherència, seguir vivint aquesta coherència amb la seva fe, o aquest nou impuls que deia el Sant Pare, no? De, doncs em poso les piles, no? Realment això val la pena, no el que em venen por ahí, no? D'una vida fàcil, una vida aparentment regalada, que no condueix res més que a la soledat i a la desesperança, perquè la felicitat no la dona una vida pues, ni de festes, ni de drogues, ni de sexe, pues, a lo millor allò sembla un... Pues, una frivolitat momentània, que sí, que sembla que sigui divertit, però és que quan es queden a soles, doncs veuen que allò no condueix només a que doncs, a la fredor, a la soledat, no? I, en canvi, el Sant Pare, la JMJ, els hi diu als joves, joves, per aquest camí de la fe, per aquest camí dins de l'Església, aquí trobareu la, realment la felicitat, el que us ho emplenarà el cor, el que us donarà una vida atractiva, no? Malgrat, torno a insistir, que és una vida exigent, clar que sí, però, bueno, ja ho diu Jesús l'Evangeli, el mi yugo suave y mi carga es ligera, no? No ho sé en castellà, perdoneu, en català no em surt tan, tan de seguit, no? Però és que és això, és que val la pena.
De tota manera, crec que tal com estan les coses, hi ha alguns reglaments, normes, inclús algunes lleis, que ens porten a camins sense sortida. I crec que aquesta és una situació que el Sant Pare doncs, ens diu que hem de ser valents. I hem de ser valents a vegades dient, escolta'm, això per aquí no anem a on volem anar. I si no podem anar on volem anar, hem de fer camins nous, no? S'ha de trobar camins nous. I a lo millor no, segur, xocaran amb moltes coses instituïdes, amb molta apariència de camins que no porten enlloc. I hem de buscar camins nous. Camins nous, que a lo millor són camins que s'havien deixat i s'han de tornar a caminar, i altres doncs, que s'haurà de buscar dreceres, s'haurà de buscar... Perquè està clar que hi ha gent que es dedica a marejar la perdiu. Un cristià no pot deixar que li maregin la perdiu contínuament. Arriba un dia que ha de dir, no, jo per aquí no hi vaig. O sigui, hi ha una mica la imatge del cristià conformista amb tot, respectuós amb tot, que se n'ha de ser, però que hi arriba un moment que quan et toquen el voraviu, que quan el moll de l'os del que és la justícia i la dignitat de la persona es malmet, aleshores ens ha de sortir una mica aquell gènit, el gènit bo, El geni d'aquell que a vegades es fa servir per coses inadequades, no, s'ha de guardar per aquests moments. Els que dius, no, jo per aquí no hi penso passar. Encara que ho digui un paper, estigui escrit amb lletra i tingui segells del paper de l'Estat, de qualsevol estat i de qualsevol autoritat. Si no ens porta a on volem anar, doncs, escolta'm, és qüestió de que es vegi una mica què és el que nosaltres volem fer.
No, i per això, en aquest sentit, tornant a la mateixa editorial d'allò que havies dit tu de Mèxic, que diu que els joves són la riquesa, però cal formar-los, això no ho havia comentat abans, això té molt de pes. Per què? Perquè realment us té una formació doctrinal sòlida. Els joves, clar, intel·lectualment, el jove necessita respostes. No es pot deixar portar pel sentiment. I quan un és molt, 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 doncs mira, un nen, doncs mira, els joves, no?, I, malauradament, et trobes a gent gran que encara es deixa portar amb una religió. Jo no vull ara aquí parlar malament de les Setmanes Santes i tal, que es fan molt bé, fan molt de bé a molta gent. Molt de bé. Perquè segurament, doncs mira, amb la confraria on estan, no és el que tenen, i fan molt de bé. Vull deixar això ben clar, perquè no sembli que estic criticant. Però, clar, això no s'aguanta. Un jove necessita intel·lectualment un raonament més sòlid. I per què? I per què és d'anar a missa? I què és això del... Clar, si realment es deixa només portar doncs, per quatre idees així, diguéssim, de sentimentals, això no atreu. I per això aquestes jornades són una oportunitat. Perquè el Sant Pare diu això, ho diu, i dirà d'altres coses. I probablement diu coses que no les diu només que ell, en el sentit... A veure, la gent, els altres líders, doncs per atreure la joventut, els hi donen facilitats... I no els hi parlarà de coses fàcils, els hi parlarà d'exigència. Però, sobretot, de que es formin, que és una de les idees que...
Últimes aportacions, sí. Laura, se'ns acaba
el temps. En referència al que deia ara l'Aureli, acabo de seguida, és que a les parròquies, a moviments dintre de l'Església, trobaran aquesta formació per preparar el viatge i per preparar la vida. No solament en la JMJ, sinó per sempre.
Per sempre, exacte. Doncs molt bé, acabem, si us sembla, aquí, amb aquestes últimes paraules de la Laura. Us donem les gràcies, com sempre, per les vostres aportacions i us acomiadem fins la propera setmana. Ens tornem a veure.
Gràcies.
Fins
aviat.
Ara, si us sembla bé, fem una pausa musical i reprenem el programa amb l'entrevista. No us la perdeu.
Les JMJ sont arrivés. Ensemble pour louer, ensemble pour prier, ensemble pour chanter. Les JMJ sont arrivés. Les JMJ sont arrivés. Les JMJ sont arrivés. Les JMJ sont arrivés.
Santo de la misericordia, siate misericordioso como el Padre.
No anno 2016 en Cracovia.
Ensemble pour chanter, les JMJ sont arrivés. Ensemble pour louer, ensemble pour prier. Ensemble pour chanter, les JMJ sont arrivés. Ensemble pour louer, ensemble pour prier. Ensemble pour chanter, les JMJ sont arrivés.
Doncs encarem la segona i darrera part del programa. S'acosta, com dèiem, la setmana de la Jornada Mundial de la Joventut i, tal com ha comentat el Sant Pare, la qualitat de la nostra trobada dependrà sobretot de la nostra preparació espiritual. En aquest sentit, un dels llocs on s'està preparant una jornada aquest any de la Misericòrdia és el Santuari de Torre Ciudad, a Osca, on el proper dia 3 d'abril tindrà lloc una celebració especial de la Jornada de la Joventut per la Misericòrdia. Un esdeveniment obert a tots els joves que defensen els valors d'una joventut ben viscuda, sobretot pel que fa a l'amor desinteressat. Per parlar d'aquesta trobada i dels preparatius de la Jornada Mundial de la Joventut 2016, avui hem convidat al programa a Franc Sant Martí. En Franc Sant Martí va créixer en un ambient cristià obert a tots els sectors de l'Església. A l'adolescència va començar a organitzar trobades religioses i culturals per a joves per a conèixer diferents vivències espirituals, des de l'imam de la principal mesquita de Barcelona fins al bisbe de la ciutat. Ha tingut vivències especials a diferents ambients de l'Església, tals com Taizé, Medjugorje o Jerusalem. Està casat i amb la seva dona són actius col·laboradors amb famílies amb escassos recursos de la ciutat de Barcelona. Actualment, com dèiem, estan organitzant una trobada de joves per a celebrar el Dia de la Misericòrdia en aquest any del Jubileu de la Misericòrdia. Bona tarda, Franc, i moltes gràcies per participar en el Paraules d'Amor.
Hola, molt bona tarda a vosaltres per invitar-nos. La meva dona no ha pogut estar aquí avui amb nosaltres, però bé, la representaré.
Molt bé, molt bé. Breument, i per contextualitzar una miqueta el tema d'avui, ens podria explicar quins són els orígens d'aquestes jornades, de la JMJ?
Sí, bé, la jornada en realitat és anual i és cada diumenge de Rams. El que passa és que cada 2-3 anys hi ha una trobada que ja és de caire internacional, on el Sant Pare escull una ciutat seu i allà es reuneixen joves de tot el món i es va fent de forma que va rotant els continents.
Exacte. Quins són els principis bàsics de la JMJ?
Bé, tot això va començar perquè Pau VI, l'any sant del 1975, va reunir a Roma a milers de joves en representació de molts països i A partir d'aquí ja va ser Joan Pau II que l'any 1984 va fer una convocatòria a Filipines, a la ciutat de Manila, on va reunir més de 5 milions de joves. I ja va ser Joan Pau II que va instaurar aquest costum i va fer la Jornada Mundial de la Joventut a París, després a Roma, després a Toronto, Colònia, Sydney, Madrid, Rio de Janeiro, i aquest any doncs, serà a Cracòvia.
Sabem que hi ha la figura dels sants patrons, que són importants. En què consisteix aquesta figura i qui són?
Sí, és molt important perquè són, diguem, aquells sants que ens ajuden a fer la bona preparació de la Jornada Mundial de la Joventut. Aquest any s'han escollit de Joan Pau II, que és polac, és precisament qui va instaurar aquesta jornada, i la seva santa preferida, que era Sor Faustina Kowalska, que precisament era d'allà també, en un santuari on es celebrarà un dels actes de la Jornada Mundial de la Joventut, i que va ser aquesta santa, diguem, la que va instituir la festa de la Divina Misericòrdia junt amb Joan Pau II, que la va canonitzar. Per tant, és una santa molt important en el context de la misericòrdia, en aquest any tan especial que és el de la misericòrdia, i que ens porta un missatge molt esperançador de misericòrdia en aquest any doncs, on hi ha tantes coses que estan canviant, no? I que tothom podria dir, és que quantes desgràcies que tenim, el món està canviant, tot va molt ràpid, sembla que no anirem enlloc. Doncs no, ella ens porta un missatge tot el contrari, que és d'esperança, que al final el bé sempre guanya i que si nosaltres confiem en misericòrdia, ajudant els que més ho necessiten i posant el nostre granet de sorra, serà Déu que al final aconseguirà que el bé triomfi i arribem on ell ens té preparat que arribem.
Parlant pròpiament de la setmana, de l'esquema de la JMJ, perdó, com s'estructura? Segueix sempre el mateix esquema?
Va variant una mica segons el país i com ho vulgui organitzar la diòcesi i cada any doncs, el Sant Pare i els organitzadors. Però sempre gira entorn d'una doncs, preparació amb les parròquies, que es van fent doncs, diferents trobades de joves, temàtiques. Aquest any la temàtica principal és la misericòrdia, per tant es tractarà molt aquest tema. I al final, la gran celebració final i la gran conclusió on s'espera que estigui tothom, i aquest any doncs, hi ha unes previsions que poden superar els 4 milions de persones, és la gran celebració, la gran missa al dia final, no? Que aquest any serà del 25 de juliol a l'1 d'agost. La gran missa, per tant, és a l'1 d'agost, que és ja quan es conclou tota la jornada.
Comentava ara que s'esperen uns 4 milions de persones a rebre tanta gent en un mateix lloc. No ha de ser fàcil des d'un punt de vista logístic. Podria donar-nos alguns detalls de quina és l'organització que s'està duent a terme, com s'organitzaran?
Bé, hi ha molts consells. A cada país, diguem, s'organitzen consells perquè cada es descentralitzi la gestió. Cada parròquia pot organitzar un autocar, dos autocars. En aquest sentit, hi ha molta iniciativa pròpia, hi ha gent que decideix, diu, no, jo agafaré els meus cotxes i aniré pel meu compte. Llavors, el que sí que és important és que entren a la web oficial i d'aquesta manera es poden fer s'apunten i es fan unes previsions que això ajudarà molt doncs, a l'hora de repartir aigües o repartir el kit, la inscripció, per evitar una avalanxa d'última hora o una falta de previsió de número de persones. En aquest sentit, hi ha gent que és contrària a les multituds i que sempre diu, no, és que a mi això de les multituds no m'hi veuran. Llavors, també per aquest tipus de gent organitzem la JJM, que canvies la J del final per la M del mig, i passa de JMJ a JJM, que es farà a Torre Ciutat, i això és per poca gent, és a dir, no esperem 4 milions de persones, és a nivell nacional, i aquí pot venir gent que vulgui anar a la JMJ o que no hi pugui anar per falta de recursos.
És un preludi.
És un preludi, i aquí no hi haurà massificacions, però sí que resarem perquè la JMJ vagi molt bé. També engrescarem aquells que puguin, doncs, que s'hi animin a Colònia, i sobretot farem la preparació, no? Que és el més important, més que viure aquells dies que s'ha de fer, el més important és fer una bona preparació per arribar a aquells dies i que tinguin el màxim profit possible.
Això tindrà lloc el dia 3 d'abril a Torre Ciudad.
Exactament.
I un dubte que se m'acut ara mateix, i potser els nostres oients que ens estan escoltant també, qui pot accedir a aquesta trobada? Si no ets catòlic, pots accedir igualment? Pots participar d'una jornada així, tant a aquesta que comentàvem de Torre Ciudad com a la JMJ?
És una trobada per tots els fidels de l'Església Universal, és a dir, per tothom qui se senti fill de Jesucrist, tothom qui vulgui trobar-se amb Jesucrist, encara que mai hagi sentit a parlar més que doncs, d'orella o mai hagi trepitjat una església. És a dir, la característica d'aquest any, que és l'any de la misericòrdia, és que se'ns obren un nou ventall de possibilitats d'obrir les portes més enllà de l'Església i deixar que la gent del carrer entri perquè ho conegui, perquè el missatge de misericòrdia arriba a tothom, arriba a gent doncs, rica, pobra, creient, no creient. És a dir, volem fugir del que la gent pugui tenir de prejudicis o de les barreres que ens puguem haver format en tot el passat. No? És a dir, pot venir qui vulgui, es trobarà en un ambient molt obert, farem doncs una oració, diguem, molt diferent del que pugui estar acostumat un quan entra en una església. Serà molt més doncs, de cantar, més de sentir doncs, la proximitat de la gent, de que t'estimen, i serà, en tot cas, doncs, pot ser una experiència inicial per qualsevol persona. No, no cal ser un erudit de la religió per venir a aquesta jornada.
I faran un lip-dap, tinc entès.
Exactament. Una de les coses que farem farem un lip-dap, vindrà un dron, filmarà tota la gent i farem un ball. Llavors tindrem una cançó que serà el tema de la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia, i sobre aquest cant tots ens posarem a entonar doncs, una coreografia. I en acabat farem un muntatge i l'enviarem al Sant Pare dient-li que estem preparats ja per assistir a Cracòvia i que li donem de regal aquest lip-dap que haurem filmat el 3 d'abril a Torre Ciutat.
Què hem de fer per participar? On ens hem d'inscriure? On hem de trucar?
Doncs tenim una pàgina web que és jjm2016.org. Llavors, engresquem a la gent que s'apunti allà, no passa res si un no s'apunta, també poden venir al santuari de Torre Ciutat, que està a Osca, 2 hores i quart per autovia des de Barcelona, ficant allà la inscripció, no cal pagar res, poden venir. Després hi haurà uns donatius voluntaris per als cristians perseguits tant a Síria com a tot el món. De fet, vindrà un testimoni de l'Església perseguida a Síria i això serà el que farem amb els diners que recaudem. Els donarem íntegrament als cristians perseguits que en aquest moment necessiten tant de la nostra oració i de la nostra misericòrdia, també a través de donatius i d'ajuda material.
Doncs ja ho saben, si volen participar d'aquesta jornada el dia 3 d'abril al Santuari de Torre Ciudad, la Jornada de la Joventut per la Misericòrdia, poden entrar a www.jmj2016.org i allà poden inscriure's i trobaran més informació. Nosaltres donem les gràcies al Franc Santmartí, organitzador de la Jornada de la Joventut per la Misericòrdia, que tindrà lloc el proper 3 d'abril al Santuari de Torre Ciudad. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Doncs fins aquí el programa d'avui, amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació. Posem el punt i final. Volem agrair a l'associació FERT, que fa possible el programa, i al nostre tècnic, el Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts, de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Ràdio Estel.